La IA ens ajuda a pujar nota? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. La recent de Jordi Pérez Colomer per a El País analitzava diversos estudis que apunten que el número d'excel·lents en les universitats fa temps que augmenta. Així mateix, en aquest mateix article, parlen de l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial en les aules, que s'estén com un fenomen ja global. De fet, recentment, la Universitat de les Illes Balears ha aprovat un reglament d'ús de la intel·ligència artificial generativa en els ensenyaments universitaris oficials, tant de grau com de màster, que és un instrument normatiu que estableix un marc comú per a l'ús d'aquestes tecnologies en el context acadèmic. Per parlar d'aquesta irrupció a les aules, així com d'aquest nou reglament, avui parlarem amb Montserrat Rodríguez. Ella és la vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau de la Universitat de les Illes Balears. Així mateix, ens endinsarem en una altra qüestió, la gestió de la informació personal. En una època en què acumulam centenars de missatges, de documents, de fotografies, d'enllaços i notes al telèfon mòbil, trobar allò que varen guardar fa setmanes o mesos sovint és una tasca difícil. Qui no s'ha enviat un enllaç, qualque pic, un nom per recordar, un artista, un llibre, una foto que vols tenir localitzada però que després no trobes en el moment que necessites? Amb l'objectiu de convertir aquesta acumulació de dades en una memòria personal més àgil, ha nascut Spilo. És una eina integrada a WhatsApp que utilitza la intel·ligència artificial precisament per guardar, classificar i recuperar informació a través de preguntes formulades en llenguatge natural. En parlarem amb un dels seus impulsors, l'emprenedor mallorquí Javier Ramis. Abans, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de la recomanació de menjar fetge per les embarassades que ha fet un influenciador conegut amb el nom de Anormal. Tot i que milers d'estudis demostren que menjar fetge durant l'embaràs pot devenir en malformacions del fetus, segons ell, és positiu.
Vale, vamos a ver, porque el embarazo es uno de los momentos más claves y delicados en cuanto a nutrición. Y es que de pronto, una sola boca debe alimentar dos cuerpos, por lo que si hay deficiencias, el sistema priorizará al bebé. Por ejemplo, si le falta calcio, lo extraerá de los huesos de la madre. Y si le falta hierro, producirá una anemia severa en la madre, incluso si ya tenía deficiencias. Pero sin la madre, tampoco hay bebé. Así que si hay carencias nutricionales y toca repartir, el sistema producirá en el bebé una restricción del crecimiento fetal o incluso un parto prematuro. Y aquí es donde entran en juego los alimentos con alta densidad nutricional, de los cuales el hígado es el absoluto rey y ganador. Per empezar, la anèmia materna desapareix al completo, al tratar-se d'aliment...
És important puntualitzar que aquest influenciador el que fa és oferir un codi de descompte per vendre unes càpsules que contenen fetge i amb les quals, evidentment, treu un rèdit econòmic. Però es pot menjar fetge durant l'embaràs? Què en diuen els experts? Ens desmenteix aquesta informació Guillermo Martín des del seu compte de divulgació científica Farmacia Enfurecida.
El hígado no se recomienda en el embarazo. Esto es una barbaridad. Es verdad que el hígado tiene muchos nutrientes y que las embarazadas tienen una necesidad extra de estos nutrientes. Pero es que el hígado tiene muchísima vitamina A en su forma de retinol, que es teratogénico, es decir, puede provocar malformaciones en el feto. Por eso no se recomienda nunca en embarazadas. Que yo entiendo que esto es un vídeo de publicidad encubierta para venderte cápsulas de hígado, pero no hay otro objetivo diferente que no sean las embarazadas. que además todos los nutrientes del hígado se pueden obtener de otras fuentes. Y a mí me encanta el hígado, ¿eh? El mensaje que está lanzando es que el hígado es bueno en el embarazo y no. Y esto lo sabe cualquiera que haya estudiado nutrición, que haya estudiado medicina, farmacia... Pero claro, toda esa gente tiene conflictos de intereses, no como él, que te lo vende. ¿No creéis que igual va siendo hora de que alguien controle esto?
Idò, clar i contundent, tot i ser un aliment molt ric en ferro, en proteïnes, l'altra concentració de vitamina A, preformada, pot ser perjudicial per al desenvolupament del bebè. I abans d'entrar en matèria en les qüestions que ocuparan més espai en aquest Codi Beta d'avui, encetam la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic, ja ho sabeu, Pato Conde, i en concret avui ens parla de videojocs clàssics d'aventura gràfica.
Benvinguts una altra setmana a la secció de Cultura Geek. Avui xerrarem un poquet de videojocs, que és una cosa que no sol fer mai, o sigui, aquí en aquestes estonetes que tenim al programa de Codi Beta, hem xerrat de videojocs, però la veritat és que no molt. Així que avui sí que recuperaré aquests dos creadors, que són Ron Gilbert i Gary Winnick, són dos dissenyadors, il·lustradors i programadors de videojocs, que varen tenir el primer gran èxit a l'any 87 amb una aventura gràfica que es deia Maniac Mansion. Jo suposo que molt els hi sonarà, sobretot no vull desvelar un poquet de què és el joc, però sí com era la dinàmica del joc, que és molt important i és el que volia retomar en aquesta secció. Que aquests tipus de jocs, les aventures gràfiques, tenen un sistema de joc que es diu point and click, que era una cosa com molt de lectura, no? Molt a la gent que li agrada llegir, pues, aquestes aventures, havia text, havia personatges que es movien moltíssim, no són jocs d'acció o jocs de primera persona o jocs de rol, sinó que empleam un parell de personatges i el que hem de fer és resoldre puzzles, no? I la història va avançant i tal. La veritat és que aquest sistema va triomfar moltíssim. La productora que va treure aquests tipus de jocs es deia LucasArts, que també té molt a veure amb Lucasfilms, i pues teníem títols com Maniac Mansion, Monkey Island, Indiana Jones també va ser una de les aventures que jo, pues, de jovenet he jugat molt, perquè és veritat que no era molt jugador de videojocs, però sí que aquest sistema m'agradava molt, sobretot perquè resoldre puzzles a base de lectura, pues, era una cosa que m'agradava, no? I disfrutava moltíssim. Tenia un sistema nou de un motor de programació que es deia Scum, i el Scum va néixer aquí amb Monkey Island i aquest tipus de codi s'empleava per tot aquest sistema de jocs, que en final pues eren pantalles que anaven passant, tot molt lento, tot molt tranquil i tal, i teníem molt de temps per pensar, no?
Segur que recordeu aquests videojocs. Anys més tard, els dos creadors varen decidir fer més passes dins d'aquest món. Ens ho conta en Pato.
El tema és que després d'uns quants anys, aquests dos creadors veien que, bé, al final del 99, que va ser la darrera aventura gràfica de LucasArts, després van seguir desenvolupant jocs, però en altres tipus de jugabilitat, Pues al final dels 90 varen decidir que deixaven de fer aquest tipus de jocs i sí que després, un parell molt d'anys més tard, 25 anys més tard, varen pensar que seria molt xulo pues, recuperar aquest espíritu de les aventures gràfiques i varen treure el joc a més, via Kickstarter, o sigui, amb un crowdfunding, que ja hem xerrat a un altre programa de què era el crowdfunding, varen treure el joc, també una aventura gràfica, que es diu Thimbleweed Park. Pues aquest Thimbleweed Park és una aventura de dos detectius i nosaltres jugam amb un personatge, començam amb un personatge i un minut de començar el joc aquest personatge mor i quan mor apareixen aquests dos detectius i nosaltres hem de manar aquests dos personatges nous i si era una característica imprescindible, bueno, bastant imprescindible d'aquests jocs era que nosaltres manàvem un parell de personatges, no només un i era un joc de rol de només un, sinó que podíem manar aquests individualment, a més amb diverses pantalles simultànies o també en diferents moments de la història, o sigui que teníem un control de l'espai i del temps amb els personatges. Així que sempre que recomano un joc d'aquests així més antic, recordeu que teniu la pàgina retrogames.cz. Retrogames, teniu allà emuladors d'ordinadors antics i consoles per poder disfrutar de totes aquestes aventures i jocs de plataformes pues, que segurament us duran bons records.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és Dial.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Com, quan i per què s'utilitza la IA en l'àmbit universitari? Llegíem recentment un article de Jordi Pérez Colomé per a El País en què explicava que el número d'excel·lents en les universitats fa temps que augmenta. Aquest augment, però, s'ha disparat d'ençà del 2022, any en què va sorgir ChatGPT. A més, és interessant tenir en compte que aquells estudiants que milloren les seves notes d'ençà d'aquest any són els que se situen en el notable, és a dir, que els estudiants que més augmenten les seves notes no són aquells que estaven per suspendre, sinó aquells que ja es movien en la franja alta o mitjana. Per tant, ens hem de demanar si la IA millora només la nota o també les capacitats d'aprenentatge i el coneixement dels estudiants. Hi ha un desplaçament de tasques que implica processar i assimilar els continguts o un simple trànsit, un simple tràmit mecànic. Segons els estudis que menciona aquest periodista en l'article, l'ús d'aquest tipus d'eines s'ha donat sobretot en assignatures amb tasques d'escriptura i de programació en què habitualment l'ús de la IA és més fàcil. En canvi, en tasques que impliquin presentacions orals, per exemple, l'ús és molt menor. El periodista fa referència a diversos estudis, un de la Universitat de Califòrnia a Berkeley i un altre publicat per la revista Science. Els dos estudis han tingut en compte una mostra d'estudiants universitaris dels Estats Units, però està clar que el fenomen és extrapolable arreu del món. De fet, la Universitat de les Illes Balears ha aprovat recentment un reglament d'ús de la intel·ligència artificial generativa en els ensenyaments universitaris oficials de grau i de màster, un instrument normatiu que estableix un marc comú per a l'ús d'aquestes tecnologies en el context acadèmic. En aquest sentit, la universitat reconeix el potencial de la intel·ligència artificial generativa com una eina d'innovació i de suport a la docència i al procés d'aprenentatge, alhora que també reconeix els reptes que planteja en termes d'autoria, d'integritat acadèmica i desenvolupament del pensament crític. Per parlar d'aquest nou reglament i de l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit universitari, avui ens atén telefònicament Montserrat Rodríguez. Ella és vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau de la Universitat de les Illes Balears. Benvinguda a Codi Beta. Montserrat, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
Moltíssimes gràcies per la invitació.
Mencionàvem aquest article del periodista Jordi Pérez Colomé al País, que recull investigacions que apunten a un augment dels excel·lents en les qualificacions, però també a un ús creixent, evidentment, de la intel·ligència artificial a les aules. Fins a quin punt aquest diagnòstic que mencionàvem, que explicava en aquest article, que parteix de diversos estudis dels Estats Units, es reflecteix en la realitat que observeu dia a dia a la universitat?
Bueno, la realitat és que la intel·ligència artificial generativa està present a la vida dels ciutadans i no només a la universitat. La intel·ligència artificial és emprada pels estudiants i també per la resta de la comunitat acadèmica, pel professorat i pel personal tècnic de suport, evidentment. Òbviament, el que suposa és que el repte que tenim davant nostre és que hem de preservar el valor formatiu del procés d'aprenentatge, considerant que la IA és una eina de suport i no ha de substituir el pensament crític, evidentment.
Mm-hmm. Quin ha estat el motiu principal que vos impulsa com a institució, com a Universitat de les Illes Balears, aprovar aquest reglament d'ús de la IA? Perquè no sé quins problemes concrets havíeu detectat i es volen prevenir o regular amb aquesta normativa.
Sí, la finalitat, com deia, és triple. Per una banda, preservar aquest valor formatiu del procés d'aprenentatge, per un altre, reforçar el desenvolupament intel·lectual de l'alumnat, això s'ha de potenciar moltíssim, i evidentment s'han de garantir que aquestes tecnologies s'utilitzen d'acord amb valors acadèmics de la pròpia universitat. És a dir, diguem-ne que la finalitat d'aquest reglament era establir i comunicar als estudiants quines són les regles de joc respecte de la IA que damunt les assignatures a uns estudis oficials cada professor establirà per poder o no fer servir aquestes eines.
De fet, en aquest reglament definiu el que és un ús acceptable i el que es considera un mal ús, no? Com definiu exactament això?
Sí, evidentment, l'ús és acceptable sempre que, evidentment, està evidentment permès, sempre que no substitueix el pensament crític de l'estudiant. L'estudiant ha de declarar el seu ús de la intel·ligència artificial, ha d'indicar com s'ha utilitzat i evidentment ha d'assumir la responsabilitat sobre el resultat final de l'activitat d'aprenentatge o de l'activitat d'avaluació on estigui fent ús d'aquestes eines. El que ha de tenir clar un estudiant és que damunt d'una eina d'intel·ligència artificial no se poden introduir dades personals o informació confidencial, que, bueno, pues, evidentment són coses molt importants que són indispensables per tenir present en tot moment.
No sé si, ja xerrant de les tasques que han de fer els estudiants de les diferents, dels diferents graus i dels diferents màsters, ara això ho fan a moltes universitats, no sé si imagino que la Universitat de les Illes Balears també, hi ha uns detectors, no?, d'intel·ligència artificial, tots els treballs es passen per, per aquests detectors que medeixen d'alguna manera quina quantitat de IA s'ha usat, no?, en aquest treball, en un treball concret. Això ho utilitzeu?
Bé, en realitat, diguem que els alumnes que fan servir la IA han de presentar una declaració d'ús on han de manifestar quina eina han servit, amb quina finalitat, en quines condicions, i aquí també han de manifestar en quin grau d'ús l'han fet servir en l'activitat corresponent. Els detectors que està comentant, en realitat, no són tot lo fiables que qualsevol voldria per assegurar que aquests resultats que ofereixen són realment... responen a la realitat. Perquè tenim tant respostes de falsos positius com de falsos negatius. Per tant, no són resultats que puguin considerar-se vàlids per després ser acceptats dins de l'activitat acadèmica com a tal. Aleshores, bueno, pues, de lo que se tracta més aviat és de considerar que els docents el que han de fer és modificar les metodologies docents i les activitats d'aprenentatge. És a dir, han de promoure una avaluació del procés i un aprenentatge continu dins les pròpies assignatures i no avaluar simplement el resultat final. Això és la part més important, que és el que ha de modificar el professorat, si és que així ho considera necessari, perquè aquestes metodologies puguin permetre avaluar tot el procés d'aprenentatge.
Clar, precisament per això volia demanar que és aquest fenomen de possible inflació de notes que mencionàvem a l'inici en base d'aquest estudi que mencionava Jordi Pérez Colomé en l'article del País, que això afecta de manera diferent, explicava assignatures amb treballs escrits, programació, exàmens orals, etc. No? I precisament alguns estudis indiquen que aquestes notes pugen sobretot en treballs escrits, però en exàmens orals o presencials són més, tenen més resistència, no?, en aquest efecte. Jo m'imagino que també parlàveu de com hem d'adaptar l'avaluació, que aquest reglament de la UIBE incorpora també canvis en el sistema d'avaluació. Has tenint en compte aquesta desigualtat entre tipus d'avaluació i que, evidentment, és una feina extra per al professorat, que és la d'adaptar-se, redissenyar els treballs o la feina perquè d'alguna manera els estudiants treguin el mateix profit, no?, i siguin conscients que no és un pur tràmit, sinó que són feines que se fan precisament per fomentar aquest esperit crític i el seu coneixement, al cap i a la fi.
Sí, sens dubte, efectivament. En realitat, la irrupció de la intel·ligència artificial generativa, de la forma tan massiva com ho ha fet ara, el que ha fet és emplaçar-nos a actuar més ràpidament de lo que en principi s'estava fent fins en aquest moment, però no ha obert un escenari que no estiguéssim en l'obligació de tenir en consideració. Com a docents hem de, evidentment, revisar les nostres metodologies docents i hem de fer una avaluació del procés d'aprenentatge dels estudiants. Això implica que cobra molt més protagonisme l'avaluació contínua al llarg de tot el curs i que s'ha de, dins l'activitat lectiva pròpia, s'ha de fer un seguiment del procés d'aprenentatge. És a dir, hem de fer activitats dins, dins les aules, dins els laboratoris, dins els seminaris, on se'ls pugui dur endavant aquest procés continu molt pròxim als estudiants per evitar, efectivament, haver de fer una única prova oral, que una única prova escrita, perdó, que pugui facilitar o induir a que els estudiants siguin, vulguin fer servir la IA per ajudar-los en aquesta solució d'aquesta prova final.
Clar, perquè de qualsevol manera, que aquest és l'esperit, no?, de qualsevol universitat, el coneixement pel coneixement, no?, sense haver de justificar-lo, sense impulsar aquests processos cognitius i que d'alguna manera la intel·ligència artificial ens pugui ajudar, en aquest cas, a ser més conscients d'aquests processos, no? Fer aquesta feina de metacognició una miqueta més potent, com una eina més d'aprenentatge. Clar, aquí, evidentment, hi ha un pes de l'estudiant en aquest canvi cultural. No sé si s'ha d'exigir més vigilància, més responsabilitat, més educació en l'ús crític de la tecnologia, evidentment, per part dels estudiants, però per part de tota la societat, en aquest cas de la comunitat universitària, no?
Sí, efectivament. Els estudiants estan en l'obligació de proporcionar-los aquestes competències digitals perquè, evidentment, que una vegada titulats dins el seu món professional, dins l'àmbit on després desenvolupin la seva activitat professional, és segur que faran servir la intel·ligència artificial. Per tant, estem en l'obligació d'ensenyar-los a fer-les servir de manera crítica i de manera responsable. Això, òbviament, és un repte molt important perquè no només els hi hem de formar en les competències pròpies de la titulació, sinó que altres competències transversals són també molt importants al llarg de la seva formació. Hem d'assumir que la intel·ligència artificial és una realitat. No podem obviar que els alumnes la utilitzaran i el que hem de fer és ensenyar-los a fer-la servir amb criteri, amb responsabilitat, respectant la integritat acadèmica i el judici crític amb el que en tot moment l'han de poder fer servir. Mm-hmm. Això és un canvi cap als estudiants, però també és un canvi també en el professorat. Evidentment, el professorat ha de decidir si les seves assignatures, aquesta intel·ligència artificial, està o no permesa, però en el cas que decideix que sí estigui permesa, evidentment té l'obligació de regular i d'orientar l'ús d'aquesta eina dins la seva assignatura.
No sé si també, paral·lelament, s'està potenciant qualque formació del professorat, qualque curs, qualque reciclatge, qualque adaptació per adaptar-se precisament en aquest nou escenari, poder dissenyar activitats que puguin integrar d'una manera més adequada aquesta nova realitat.
Sí, això és indispensable, evidentment. Ja duim tres cursos acadèmics que se fan formacions per al professorat específiques en matèria de IA i també de manera en altres àmbits on de manera també col·lateral també se fa servir la IA dins d'aquestes formacions. I en aquest mateix moment, ara el professorat de la universitat estem elaborant les guies docents del pròxim curs acadèmic. En aquestes guies docents, el professorat haurem d'establir quines són les condicions d'ús de la IA en les nostres assignatures i, en paral·lel, en el moment en què s'estan elaborant aquestes guies, s'ofereix formació en el professorat en matèria d'intel·ligència artificial. Hi ha diversos cursos de formació que estan dissenyats en mode d'autoaprenentatge, perquè el professorat, quan té disponibilitat, pugui anar-se formant en aquest àmbit. I també hi ha altres cursos per nivells molt més avançats del professorat en matèria d'IA per poder anar fent feina en aquestes metodologies docents i en aquestes estratègies on el professorat ha de reforçar l'autoria i el pensament crític en les seves assignatures.
Xerrant del reglament, ha de, no sé si teniu previst algun tipus de règim sancionador específic també, en aquest cas per ús indegut de la, de l'IA, de la intel·ligència artificial de la IA, o si s'aplica el mateix marc normatiu que, que tinguéssiu abans per altres formes de frau acadèmic.
Sí, tenim una normativa que regula, doncs, evidentment, el règim disciplinari, no només en matèria d'eines d'intel·ligència artificial, sinó en l'àmbit general. És una normativa que ja incloïa l'ús d'eines telemàtiques i eines d'intel·ligència artificial, però que en els darrers mesos també ha sofert una actualització per incloure específicament tot el que el reglament d'ús de la IA contempla. De manera que el que hem de tenir present és que l'ús no autoritzat o indegut de la intel·ligència artificial per part d'un estudiant pot ser motiu de consideració d'un frau acadèmic. I, per una altra banda, si un estudiant fa servir la intel·ligència artificial però no en declara el seu ús, aquesta conducta se podria considerar contrària al codi d'integritat que està establert a la Universitat de les Illes Balears.
No sé si teniu previst també una actualització d'aquest reglament, tot i que acaba de sortir, però, clar, parlant de noves tecnologies, intel·ligència artificial, tot queda desfasat molt ràpidament, no? Perquè tot evoluciona molt més ràpid, segurament molt més ràpid que la normativa universitària, no? Teniu previst adaptacions constants en aquest sentit?
Sí, efectivament. Això és una cosa que directament ja se va preveure en aquest reglament i aquest reglament haurà d'estar sotmes a una revisió constant i a una actualització constant. Probablement que com a mínim cada 6 mesos o com a mínim cada curs acadèmic, això serà absolutament indispensable, perquè les eines avancen molt ràpidament i haurem d'estar vigilants per donar resposta a la realitat que tinguem en el nostre entorn, perquè, evidentment, haurem de, òbviament, haurem d'actualitzar les condicions d'ús i també, evidentment, quines eines d'intel·ligència artificial des de la universitat consideram que poden estar permeses o no en matèria especialment de protecció de dades personals.
I finalment, ja per acabar, Montserrat, en aquest debat també, per evidentment una qüestió que ha sobrevolat tota l'entrevista, que és la qüestió pedagògica de fons que hi ha en tot això. Això ha passat constantment. Quan va aparèixer internet també varen tenir aquest problema. Es va repetint, no?, constantment. I és, sí. Què significa, no?, aprendre en aquests nous contextos i com s'adapta o com ens adaptam com a societat i com a individus. La IA canvia la manera en què aprenem? Canvia aquest procés o canviarà aviat el procés d'aprendre?
Bueno, jo voldria... La meva opinió és que no ho fa, però ens interpel·la a pensar molt bé quin és el paper de la universitat i quin és el nostre objectiu quan formem en els futurs adreçats de les diverses titulacions oficials que s'ofereix per part de la Universitat de les Illes Balears. Hem de tenir molt present que és indispensable desenvolupar les competències acadèmiques d'un graduat, d'un titulat, com poden ser la reflexió, la comprensió o la capacitat d'anàlisi. Hem de promoure un esperit crític i un respecte en els valors ètics per part dels estudiants i hem de ser conscients que aquest desenvolupament d'aquestes competències acadèmiques, d'aquestes competències transversals que abans parlaven, són indispensables a qualsevol graduat universitari. Per tant, no només hem de formar les competències pròpies de la titulació. Aquesta és una reflexió molt important que totes les universitats ara estan fent, perquè si com a universitat pensam que ens hem de limitar a desenvolupar continguts i transmetre aquests continguts als estudiants, evidentment aquesta finalitat que tenim com a universitat no l'estirem donant resposta.
Idoi, Montserrat Rodríguez, vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau de la Universitat de les Illes Balears, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui i molt d'ànims amb el repte que suposa la simple tasca de l'educació, però també, i encara més, en aquest context en què les noves tecnologies ens canvien tan constantment. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és investigació.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Barça. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Xarxa experta. We'll be right back.
La intel·ligència artificial s'estén de cada pic més en tots els àmbits de la nostra vida. Més enllà dels assistents conversacionals o dels generadors d'imatges, una nova generació d'aplicacions cerca resoldre problemes molt concrets del dia a dia, simplificant tasques que fins ara consumien molt de temps i energia i ho feien de manera gairebé invisible. Una d'aquestes necessitats és la gestió de la informació personal. En una època en què acumulam centenars de missatges, de documents, de fotografies, enllaços i notes del telèfon mòbil, trobar allò que va engordar fa setmanes o mesos s'ha convertit sovint en una tasca frustrant. Qui no s'ha enviat un enllaç, qualque pic, un nom per recordar, un artista, un llibre, una foto que vols tenir localitzada però que després no trobes en el moment que necessites? Amb l'objectiu de convertir aquesta acumulació de dades en una memòria personal ha nascut Spilo. Spilo és una eina integrada a WhatsApp que utilitza la intel·ligència artificial precisament per això, per guardar, classificar i recuperar informació a través de preguntes formulades en llenguatge natural. La plataforma permet localitzar des d'un document oficial fins a una recomanació gastronòmica o un recordatori personal, i tot això sense necessitat d'instal·lar cap aplicació addicional ni de recordar quan es va guardar cada contingut. De fet, segons dades dels seus creadors, les persones poden arribar a perdre una mitjana de 2 hores i mitja cada setmana cercant continguts que ja havien desat. I per conèixer millor aquesta iniciativa, avui conversam amb Javier Ramis. Ell és un emprenedor mallorquí i vicepresident de creixement i producte de Lucía, que és l'empresa que ha impulsat Spilo. Benvingut a Codi Beta, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Javier.
Bona tarda, moltes gràcies.
Tots tenim, Javier, aquest calaix de sastre, no? A WhatsApp, o un chat propi, o un grup que s'ha desfet i que has quedat tot sol. En quin moment vareu detectar que aquesta acumulació de documents, de tasques, etc., era un problema que tenim la majoria de les persones?
Sí, jo crec que ho has explicat molt bé. Tothom gairebé té aquest grup en tu mateix, no? On guardes coses, hi ha una nova recomanació, estàs sopant en qualcú i te diu una pel·lícula, o, no sé, parles amb ta mare, te diu una recepta, o tens un àudio en qualsevol cosa important, o un document que vols guardar, i moltes persones el que fan és s'envien això per WhatsApp. I després, quan el necessiten, van allà i és tot molt caòtic i no el poden encontrar, no? I el cercador no és bo i intenten trobar aquesta cosa que estan cercant i no la troben, no? Uh-huh. I vàrem veure que a l'oficina tots tenien el mateix problema, xerres amb la família, amb la teva família i també el tenen, i amb els amics i el mateix. Així que varen dir, això és una idea que fa un parell d'anys que estem pensant en ella, no? I ara la tecnologia ens ajuda a trobar la solució, no?
Uh-huh. Explica'ns una miqueta com funciona això, perquè clar, ho dèiem a l'inici, deies que no s'ha d'instal·lar cap aplicació, ni tampoc calen prompts, ni cap coneixement tècnic específic. Com funciona Spilo?
Sí, això és una mica la clau, no? El que volíem és que fos molt fàcil, no? Tenim una aplicació mòbil també, però si t'has de descarregar una altra aplicació mòbil ja és
fa peresa, no? Problema, no? Sí.
Exacte. Així que el que van pensar és, tothom està a WhatsApp, el que fan és compartir això per WhatsApp amb ells mateixos, aleshores el que han de fer és estar a WhatsApp, no? Així que no és més que un contacte més, com si fos un amic, tu li envies allò que vols recordar, i una mica la màgia és que tu ho deixes allà i Spilo organitza tot. Mm-hmm. Comença, si és un document el llegeix, si és un àudio l'escolta, si és una imatge la descriu i organitza tot, fa carpetes perquè puguis trobar les coses fàcil, i després tu només has de demanar, no? Com era aquella la recepta de qualsevol cosa, no? que me va dir mo mare. I li demanes i te dones la recepta, no? Uh-huh. En canvi, si estiguessis a WhatsApp, cercant, pots estar dues hores i no trobes res.
Clar, per funcionar, això sí que imagino que ha estat qualque cosa que heu hagut de tenir bastant en compte, o de gestionar informació sensible, sovint dades privades. Com garantiu la privacitat dels usuaris? Com heu fet feina? No sé si hi ha encriptació, o com heu treballat en aquest sentit?
Sí, això és un punt molt, molt important, perquè en si intel·ligència artificial i en qualsevol tecnologia la privacitat és un dels aspectes més clau. Per nosaltres és molt seriós això i la idea és molt clara. El que tu comparteixes en tu mateix, en els fons, tu decideixes el que guardes i és teu i només teu. Si vols, el pot compartir amb altres persones que tenen accés a les teves carpetes, però si no vols, és informació que tens tu, va encriptada per WhatsApp. WhatsApp garanteix l'encriptació. Nosaltres també garantim l'encriptació a Filo. I després tu ets l'únic que tens accés a aquesta informació, si tu vols. Uh-huh. Així que... Ja. Qualsevol cosa que tu guardes és teva i només teva.
I com aconseguiu que aquest sistema, o sigui, tècnicament, pugui entendre continguts tan diferents? Perquè, clar, parlam de... Hem mencionat àudios, hem mencionat fotos, hem mencionat documents, PDFs o notes de veu. Com funciona això? Explicat, evidentment, pel gran públic, no? Perquè sabem que ets enginyer i podem entrar aquí un llenguatge molt tècnic, però perquè tothom ho entengui, com se codifica, diguéssim, tota aquesta informació?
Sí, això és un poc la màgia de la intel·ligència artificial actual, no? Fa 3 anys era molt difícil, quasi tot era text només, però ara tu li pots enviar a la intel·ligència artificial qualsevol tipus d'arxiu, i el que fa és el que faria una persona normal, no? Si li envies un àudio, el que fa és l'escolta i fa un resum del que és important i guarda només allò que és important. Si és un document, el mateix. Si és una foto, mira la foto i descriu el que és important de la foto i ho guarda. El més important és que només es trau aquelles coses que són realment importants de l'arxiu que tu l'estàs enviant, perquè quan l'has de recuperar és això que és important. Pot ser un àudio, pot ser un enllaç d'Instagram, pot ser un article d'un diari, pot ser qualsevol cosa. El que fa és primer analitzar la informació guarda el resum del que és important i ho organitza allà perquè quan el vols només tinguis que preguntar com si preguntessis a qualsevol persona, a un amic, que t'ha organitzat tota la teva vida.
I aquesta aplicació, Spilo, ja està, diguéssim, consolidada, acabada, o feis comptes a afegir noves funcionalitats o li voleu incorporar, acabar de polir certes coses?
Està acabada en el sentit que se pot utilitzar i tindràs tots aquests beneficis d'organitzar la informació, de trobar-la quan la necessites i tot allò, però com tot producte tecnològic, l'important és continuar afegint coses i fent-lo més valuós pels usuaris. Així que continuem treballant i serà un treball d'anys, segurament, afegint noves funcionalitats i de més. Per exemple, un exemple molt, molt, molt fàcil. Molts dels usuaris estan guardant restaurants perquè hi ha recomanacions, aquest m'ha agradat, aquest no, etc. I el que volem és que Spilo sigui també proactiu. Si has d'organitzar un dinar familiar, per exemple, pot anar a veure els restaurants que t'agraden i contactar amb el restaurant per dir necessito una taula per 10 i reservar aquest restaurant per tu. Aquestes són algunes de les funcionalitats que mos agradaria que tingués, perquè ara és molt envio coses i les puc trobar després, però també volen que Spilo pugui fer coses per tu. per fer la vida més fàcil.
Uh-huh. Parlaves d'una feina d'anys. Quant de temps heu estat desenvolupant per arribar en el punt que heu aconseguit ara?
Sí, jo crec que l'idea va sortir fa un parell d'anys i des que vam començar de veritat, puntura fa 6 mesos, una cosa així. Hem estat tastant amb amics, familiars, algun dels usuaris de Lucía, que és la nostra aplicació principal. I bé, ha estat un treball de tot l'equip de Lucía d'amunt 6 mesos.
I teniu... Però... Digues, perdona.
No, això que és un treball que encara molt durar mesos, anys, per tenir el producte que realment volen tenir pels usuaris.
Mm-hmm. Per tant, no sé si teniu altres projectes o iniciatives en marxa de les quals ens vulguis parlar, o si ara de moment vos centreu en això que ens deies, no? En acabar de desenvolupar i polir el que voleu que sigui la versió final d'Espilo.
Sí, el bo és que tenim diversos productes a Lucía. Lucía és el principal, tenim milions d'usuaris pel món i ajuda moltes persones. Espilo és un dels grans productes que tenim ara. Volem fer-ho més bé amb Espilo, i però tenim moltes altres coses en funcionament ara. En un parell de setmanes, si tot va bé, anunciarem un altre producte que, com a Espilo, volem que sigui molt proactiu, que pugui fer coses per tu, que et faci la vida més fàcil. Coses per... Jo tinc 3 fills, per exemple, i una de les coses més difícils és cada dia saber que han de dur a l'escola, si tenen alguna activitat, coses així. Aquest producte que estem treballant ara se pot connectar en el teu correu electrònic, en l'aplicació de l'escola, en moltes més fonts, i cada dia enviar-te un missatge dient el segon fill té aquesta activitat, recorda que has de dur això per l'altre, i tot allò. Així que estem treballant en coses molt interessants, i si tot va bé, en un parell de setmanes podrem anunciar coses molt, molt interessants.
Idoi, esperem que seguiu amb empenta, Lucía, amb els diferents projectes que tingueu en marxa. Hem parlat amb Javier Ramis, emprenedor mallorquí i vicepresident de Creixement i Producte aquí a Lucía. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon
dia. Fins un altre. Adéu.
Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui recordam Maria Luisa Aguilar Hurtado, que va néixer dia 20 de juny de 1938 al Perú, ara fa 88 anys. Aguilar va ser una figura pionera de la ciència al Perú, convertint-se en la primera dona professional de l'astronomia del país i en projecció en l'àmbit de l'astronomia a tota l'Amèrica Llatina. La seva trajectòria, de fet, va marcar un punt d'inflexió en la presència de les dones en aquest tipus de recerca, en la recerca astronòmica, obrint camí en un camp que històricament ha estat dominat pels homes i contribuint així a consolidar una nova generació de científiques. Estava formada en l'àmbit de les ciències físiques i vinculada a la recerca universitària, i va desenvolupar la seva carrera en institucions acadèmiques del Perú, on va combinar la docència amb la investigació. La seva vinculació amb l'astronomia es va consolidar a través de la seva tasca en observatoris i projectes científics, destacant per la seva dedicació a l'estudi dels fenòmens solars i la divulgació científica. La seva aportació va ser especialment rellevant en el desenvolupament de l'astronomia al país, ja sigui en l'àmbit de la recerca com en la formació de nous estudiants. Va contribuir precisament a enfortir les bases institucionals de l'astronomia al Perú i a impulsar una major visibilitat de les ciències competències especials dins del sistema educatiu i científic de l'Estat. Aguilar va morir l'any 2015, però el seu llegat encara perdura com a referent per a les noves generacions de científics i especialment per a les dones que aspiren a dedicar-se a l'astronomia. Amb aquest apunt, donant punt al programa d'avui, Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
Outer space.